Benvinguts al dia 9 i 5 minuts, 27 graus de temperatura, sol pràcticament a tot l'arxipèlag i bons ànims per començar aquesta setmana i bona energia, sens dubte. Ahir va començar una nova onada de calor a la península en temperatures que arribaran als 43 graus al vall del Guadalquivir. Les altes temperatures s'han produït sobretot a la meitat nord peninsular. És una situació meteorològica que es perllongarà durant bona part d'aquesta setmana. Aquí, a les Balears, les màximes oscil·laran entre els 36-38 graus. Avui, sobretot, i demà seran els dies quan la calor pegarà amb més força. Com dèiem, aquí també tenim calor, però a la península encara se superen aquestes altes temperatures. Escoltam algunes de les primeres impressions de la gent que intentava fer el més bo de dur possible aquesta onada de calor. Tot d'una recuperarem aquest àudio. Sembla que també la part tècnica a vegades està de dilluns i no tenim de moment possibilitat d'oferir-vos aquests comentaris. Però bé, bàsicament és que fa calor, calor i molta calor. Ara sí, els escoltam.
Calor lo llevo sinceramente bastante mal, porque aquí como es un calor húmedo se nota muchísimo más. O sea, es que te duchas y como si no te hubieras duchado.
Ventilador e intentando tener las ventanas cerradas. Ir por la sombra, básicamente, bebiendo mucha agua.
Bueno, han subido mucho las temperaturas. Este año, 42 grados, 40 grados.
Home, 42, 41, és veritat que se fa molt difícil començar setmana amb aquestes altes temperatures. Però Espanya, fixeu-vos, encapçala Europa. 99% de les llars del país superen els 25 graus a l'interior dels habitatges en plena onada de calor. Els experts adverteixen que aquestes altes temperatures continuaran acompanyant-nos, malauradament, les pròximes setmanes, per la qual cosa és necessari dur-les de la millor manera possible, condicionar les cases i, sobretot, hidratar-se. Avui, però, dilluns, en bon dilluns, destacam una cita important en la política. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marti. Doncs sí, perquè les comunitats autònomes es reuneixen avui amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. L'objectiu de la trobada és fixar la senda d'estabilitat, una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Des de les Balears assisteixen a la reunió el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa. Segons les previsions del govern espanyol, es tornarà a convocar a les comunitats autònomes abans d'agost per parlar del sistema de finançament autonòmic. Serà, Marta, un dels temes que avui abordarem a la nostra tertúlia d'actualitat.
I repàs també la crònica de successos. Bon dia, Xisco Nadal.
Bon dia, Marta. Un home ha estat detingut a la barriada palmesana de Songoleu per un presumpte delicte de maltractament després d'insultar i d'amenaçar de mort la seva exparella amb un matxet. Els agents de la Policia Nacional el varen localitzar quan intentava fugir del lloc dels fets. Poc abans han de dir que va intentar amagar l'arma sota un camió, però la trobaren gràcies al testimoni de la víctima. També pendents de com evolucionen els incendis que afecten la península, més de 10.000 persones varen ser evacuades ahir a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que va cremar a prop de 2.000 hectàrees. Sobre el terreny han actuat durant tota la nit prop de 700 bombers en 200 vehicles i 9 aeronaus.
Un apunt també important respecte als preus, ara que començàvem juliol. Bon dia, Maria Antònia.
Bon dia, Marta. Així és, sí, cada dia tenim sorpreses. Els consumidors que tinguin contratada la seva tarifa de gas en el mercat regulat veuran un import increment en les seves factures a partir d'aquí en mes de juliol. La factura pujarà de mitjana un 21,5% al juliol respecte al preu a l'abril. Aquest increment està motivat per la pujada dels hidrocarburants i la recuperació de la fiscalitat habitual. Han fet els números aproximats i els usuaris experimentats entraran que la seva factura puja dels 40 als 49 euros amb un consum anual de 9.000 quilowatts per hora. És a dir, l'increment anual serà de 103,70 euros a l'any.
Frase del dia. També en bon dilluns nosaltres reflexionam i aturam una mica en què hem de pensar avui.
Idò, la cita és de l'autor nord-americà William Faulkner, mort tal dia com avui de 1962 i un dels mites recordant de pel·lícules com Amanece, que no es poco. En este pueblo sempre hemos sido muy de Faulkner. Deia en aquesta pel·lícula. No recordeu? El Nobel va escriure que no podràs nedar cap a nous horitzons si no tens el coratge de perdre de vista la costa.
Una ola, tu amor llegó a mi vida como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta.
Jo crec que era un dilluns, molt dilluns, i tu has intentat cercar qualsevol excusa per posar Rocío Jurado, i ha estat aquesta.
És que qualsevol dia millora, si sona la más grande, no ho poden negar.
I de què parla tothom avui?
I d'una història d'amor al Palau de Kensington, la dels assessors dels prínceps de Gales. L'amor també pot sorgir entre els passadissos del Palau de Kensington. Segons publica el Daily Mail, l'exassistent i estilista de Kate Middleton, Natasha Archer, manté una relació amb en Rob Dixon. Se m'han mesclat ses X, perdoneu. Que fins fa poc era un dels col·laboradors més propers del príncep Guillem. Archer va deixar la Casa Reial, volien dir, l'estiu passat, després de 15 anys fent feina al costat dels prínceps de Gales. Ho va fer per emprendre una nova etapa professional en la seva pròpia consultoria, i la seva sortida es va produir, diuen, en bons termes. De fet, encara són amics. Més tard també es va publicar la seva separació del fotògraf reial, en Chris Judson, en qui s'havia casat el 2017 i tenia dos fills. Per què seria? I ja ho sabem, ara diverses fonts asseguren que Archer i Dixon han començat a aparèixer junts en actes socials, alimentant els rumors d'una relació que hauria nascut després d'anys compartint feina dins l'entorn de la família reial britànica. Una història que demostra que, de vegades, entre reunions, actes oficials i passadissos de palau, també hi pot haver lloc per a l'amor i per al festeig. No sé què vos sembla aquesta notícia, i volia demanar-vos si heu tingut mai qualque història d'amor a la feina. Vos escolt. Maria Antònia Esquina, si vols començar per tu.
Jo tampoc he tingut tant de temps, fa d'ençar d'avui que faig feina oficialment, però si has de destacar alguna cosa...
És a dir, no has tingut temps, però no ho descartes. Tu creus que és un tema que t'agradaria que passàs, no has tingut oportunitat perquè ets molt jove.
Jo crec que és una cosa habitual, no? Tothom m'ha contat historietes que passen a la feina. No sé si per
ventura... T'escoltam?
No.
T'escoltam, estimada?
Jo xerraré de les meves experiències. Vaig fer feina a un restaurant de platja, i sí que es veurà que hi ha els turistes que venen, ai, Rosetta, no sé què, i venga. I jo així en la paella, en la mà, pensant, me pot deixar que te servesqui? I me'n vaig, ja està. Gràcies.
Que tot s'ativa, no?
A la feina, se fa feina.
Molt bé.
Exactament.
Molt bé, Esquina. No,
molt bé, Maria Antònia.
És que, de fet...
Treballadora de l'any.
Clar, no, total. És que, de fet, hi ha una dita que no reproduirem, perquè
no, no és necessari.
Però on vas?
Exacte, que diu que allà on fas feina no...
No has de mesclar altres coses.
Però mireu, jo sí que he de confessar que en el meu cas, la meva parella la vaig conèixer a la feina. O sigui que...
També... O sorpresa,
no ho sabies, en Xisco Nadal no ho sabien, això. Diuen que els periodistes i els metges o sanitaris en general són dels col·lectius que més relacions hi ha entre ells mateixos. Supos que...
Moltes hores, sí.
Tipus de feina... També t'entens per aventura millor que... No sé per quin motiu exactament, però en el meu cas sí. Jo sí que vos he de dir que d'aquest cas, d'aquesta moda palau, m'ha recordat, i tot abans de tu, Xisco, en els romans que hi poden veure una de les sèries d'aquestes british, que és la reina Carlota, en què Brimsley, que és el secretari de la reina Carlota, i en Reynolds, que és l'ajudant de càmera del rei George, també tenen un idili molt guapo, molt guapo.
Què t'agrada a tu, l'univers Bridgerton?
M'encanta l'univers Bridgerton, i m'ha fet pensar en que per ventura d'aquí uns anys també hi podrem veure la gran pantalla a The Crown, per ventura,
sí?
Aquesta història d'amor.
The Crown ja l'han finiquitada, crec.
Bé, si no segueixen,
però no t'interessa, perquè el que havien d'explicar
ja no
li feia tanta de gràcia.
I jo te diré que no les recomano, les relacions a la feina, perquè a excepció d'ara, Joana Maroto, no?
Sí, sempre hi ha faves comptades. Sempre,
exactament, surten malament. Jo totes les que he conegut que han passat...
Que t'han contat.
No estic dient...
Totes les que t'han contat.
Tenc una amiga, de veres, han sortit malament. Han acabat com la processó de la moixeta, crec que no convé. Després, mira, si surt malament, que és bastant probable...
Mentre és entre iguals, no hi ha cap problema. Es problema bé quan,
entre iguals. Tu arribes un dia i tens un mal dia, ja no estàs fart de veure aquesta persona perquè han passat coses i te'l trobes. No és necessari.
Esgonyar fa riure. I sempre i quan comparteixis horitzontalitat, arribar a la feina te pot fer fins i tot il·lusió o gràcia, passar per de vora la taula i dir-li, ai, deixa'ns la grapadora.
Sí, però quan tot això s'ha acabat, què?
Exacte. Eh? S'agrapadora és una emprenya.
I vols desconnectar.
Quan tot això s'ha acabat, tenir-los a feina és un problema. Jo mai he tingut relacions a feina, més enllà de qual que sigui, no és, però relació estricto senso, mai. I crec que deu ser això. No és molt recomanable,
perquè jo
sempre penso en després de l'amor, perquè l'amor, malauradament, no és etern, gairebé mai.
I
després acaba i han de fer control de danys, no? Aquest damage control que fan els nord-americans, i només de pensar que l'endemà d'haver-te separat te l'has de trobar fent una entrevista i has de compartir les preguntes, me faria una mica de peresa.
I doncs la nostra reflexió del dia sobre aquesta relació.
Però nosaltres, una història de bola que va de convertir en un desastre, això és el que
no,
va ser.
A ells bon li funcionarà.
No, qui d'un bon disgust et som o d'ella, que eres fotògraf reial, i la reina Camila, d'un bon disgust, perquè sabeu que aquest fotògraf, som o d'ella, d'Anna Arker, era protegit d'Anna Camila. Hi ha una mica de maró a la Casa Reial.
Ja
no sé si faran una sèrie o no.
I deuen parlar quan tenen Steve Time d'això?
Supos que sí.
Look
at this.
A vegades no. Sempre en qüestions d'amor, hi ha vegades que no pots anar en contra d'allò que sorgeix. Vull dir que, per ventura, ells no ho han anat a cercar, ells no en fan comptes, ells no ho tenien previst, i allò ha passat. I clar, aquella frase que diu moltes vegades en Xisco, per ventura som els dolents de la història de Colco.
Sempre.
Segurament, en aquest cas, aquest home, aquest fotògraf, ha acabat pensant que, ostres, mira quina m'han feta.
Ja.
Però
ja ho cantaven a Caballo Viejo. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta.
Exacte.
I sorgeix així.
Entre foto i foto,
de sobte.
Cataplam.
D'aquesta manera començava la setmana, però sempre amb bona companyia. La vostra, per descomptat, i també la d'Ivan López, als comandaments tècnics, Miquel Rosselló, Alejandro Rubio, Cata Jaume i Yolanda Ruiz, a la producció, començant la setmana.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Comença la nostra tertúlia, començam setmana i, com sempre, el repassa l'actualitat. Saludem els periodistes. Pep Maria Aguiló, bon dia.
Bon dia.
José Luis Miró, bon dia.
Què tal, buenos días.
Guillem Porcel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com duis aquesta calor? Perquè segona onada de calor de l'estiu, avui dia àlgid, temperatures que poden arribar als 38 graus, 43, 44 a la península, aquí quasi 40. Com vos està afectant?
Jo quasi t'iba a pedir que me quitaras el aire que me está pegando en la nuca, però...
Ah! Aquí tenim un microclima. Però el podem al manco condicionar una micona.
Però he de dir que s'agradeix aire.
Sí, no, te lo decía un poco en broma, però aquí s'està bien.
Clar, la cosa és que tenim aquesta temperatura ara. Jo no sé d'aquí un mes, a lo millor, quina temperatura tindrem. I sobretot és que jo crec que cada vegada serà més normal que les cases tinguin, per exemple, aire condicionat.
El que passa és que les cases no estan acondicionades com toca. El manco aquí a Espanya estem al capdavant. Vos deixa algunes xifres que ens poden ajudar a valorar, no?, com aquesta calor, perquè avui, sí, volem començar parlant de calor, ja que estem... ja que podem donar per... o podem oficialitzar l'inici d'aquesta segona onada de calor, són temperatures extremes. Hi ha un estudi de la OMS que conclou que la productivitat laboral cau entre un 2-3% per cada grau que hi ha per sobre dels 20 graus. Són riscos per la salut que inclouen de tot, no? Home, per la gent que fa feina a l'exterior, insolació, deshidratació, disfunció renal, trastorns neurològics, són conseqüències socials i econòmiques greus, i es calcula que la meitat de la població mundial ja pateix aquests efectes del calor. Vos dono una xifra més, que és interessant. Espanya encapçala Europa. 99% de les llars del país superen els 25 graus a l'interior en plena onada de calor. Els experts diuen que com que ens anirà acompanyant aquesta calor durant les pròximes setmanes, és necessari condicionar les cases. Clar, no totes ho estan. No sempre se pot, no sempre tenim les millors condicions ni molt manco, així que aquí vos deixo la reflexió, José Luis.
Bueno, jo el fin de setmana passat en el que se supone que hemos sufrido una ola de calor brutal, no he tenido la percepción de que fuera tal. Es decir, me ha parecido días muy calurosos de una estación calurosa. Es el verano en julio, que es el momento en el que tiene que hacer, lógicamente, más calor. También debo decir que estuve en el norte, ¿no?, o en el nordeste de Mallorca, en la zona de Cala Ratllada, y que ahí las temperaturas, incluso por la tarde, se podrían calificar de agradables. Yo lo digo porque de un tiempo a esta parte yo estoy empezando a darle más credibilidad y más importancia a lo que ven mis ojos y perciben mis sentidos que a muchas estadísticas que hay. Yo creo que ahí como forma parte de un, no sé, como de un movimiento, el estar permanente hablando del calor, el haber cambiado el color de los mapas del tiempo.
Tú dices que mientras parlamos de la calor no parlamos de otras cosas.
Exactamente. Bueno, aparte que no se habla de otras
cosas. Yo tengo una lista larga hoy, ¿eh?
No iba por ahí, tira. No te lo he enfocado por ahí, pero es cierto que es un tema de debate, y hablar del calor en verano, pues bueno, pues podemos seguir haciéndolo ad infinitum, ¿no? Porque tendremos calor siempre en verano. Yo creo que de verdad que creo que se estaba sacando un poquito de madre continuamente esto, y me di cuenta el otro día porque una de las noticias que circuló hablaba, ahora saca unas estadísticas, ¿no?, de cómo se deja de rendir en el trabajo. Bueno, eso también es de perogrullo, es decir, si hay mucho calor pues te cuesta más trabajar, y si trabajas al aire libre ya ni te digo, ¿no? Es decir, porque si trabajas en una zona donde hay un aire acondicionado, pues puedes seguir rindiendo exactamente igual que si estuvieras en enero o en febrero, que también hay que hablar del frío. La cuestión es que el otro día, mirando las cifras de fallecidos por calor, pues a mí me parecieron brutales.
Brutales. O
sea, claro, pero es que yo dije, ¿cómo se establecen que han muerto tan miles de personas por calor? Claro, yo pensé, esto será un examen forense, habrá bien, no sé, vendrá determinado que han muerto de golpe de calor o que... No, es una estadística. Es decir, muertes por golpe de calor...
Sí, aparte, parlant de milers a França i de funeràries col·lapsades,
es decir,
exemple.
Yo no quiero decir que esa estadística no sea cierta, pero lo que sí que creo que debe saber la gente cuando oye que en Francia han muerto miles de personas por el calor, es que son personas que han fallecido por otras causas que se han asociado estadísticamente al calor.
Que la calor ha agreujado estas causas.
Efectivamente. Pero no individualmente, sino a modo de estadística. Es decir, por decirlo de alguna manera, no son datos forenses. Es decir, no esos certificados de defunción no ponen muerto por golpe de calor o muerto por calor. No digo que no sea importante la cifra, pero creo que es muy importante explicar la metodología de las encuestas que nos dan pie a ese tipo de cifras.
José Luis apunta que no se desvirtúe.
Bueno, bien. José Luis en su línia negacionista, però bueno, com sempre.
Bé, jo crec que sí que hi ha problemes a certes bandes, i per exemple a París i a Bèlgica s'ha notat darrerament, i a més, sobretot les autoritats s'han adonat de que no estaven preparades per segons quines onades de calor, i això, per exemple, a Bèlgica sortís l'altre dia un polític dient que durant tots els anys anteriors havien suposat que no s'arribarien a aquest punt, i ara quan s'han adonat han vist que no hi havia res fet. També crec que, per exemple, hi ha ciutats que no estan adaptades segons quines bandes en el tema de la calor. Per exemple, l'altre dia pensava en la Porta del Sol a Madrid, que no hi ha, per exemple, cap ombra. I això també té una repercussió directa a l'hora de per les persones i per la gent que hi viu. Però és vera que, clar, nosaltres estem habituats a que faci aquesta calor, però jo és vera que crec, o al manco pareix, que sí que hi ha un canvi de tendència. El que no sé fins a quin punt pot afectar a que Balears deixi de ser, per exemple, una destinació agradable. Jo crec que arribarà un punt, si en cas de que acabi escalant, arribarà un punt que deixarà de ser, però és vera que aquí segueix venint gent i cada any xerrant que fa més calor, així que no sé, jo sé que tindrà una repercussió directa.
Per qüestió d'edat, me sent molt, molt estimat ara, perquè vaig a la redacció i em diuen, Pep Maria, com te trobes? Has anat per sombra? Ves alerta? Vols que te duguem un aigua? Estàs suat? Estàs bé?
Que els teus companys
són molt joves,
per la teva salut.
Sí, sí, i tal. I, bueno, he d'anar a una roda de premsa, jo què sé, a la platja de Palma. No, Pep Maria, no hi vaig, ja... O sigui, jo només puc dir coses bones perquè me traten i no crec que tingui mai un cop de calor de tan bé que
me traten. Bueno, noves generacions que venen, a més, molt solidàries.
Totalment.
Amb els que
totalment.
Ja tenim una edat.
Sí, sí, sí. Jo som jove encara, com sabeu, però bé, ja com és així.
Però la calor i les altes temperatures no impedeixen que el curs de la política continuï. De fet, avui tenim una cita important, no?, en clau política. Les comunitats autònomes es reuneixen amb el govern espanyol en el Consell de Política Fiscal i Financera. Ja sabeu que l'objectiu d'aquesta trobada és sempre fixar els números a la senda d'estabilitat, una passa prèvia abans de poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Des d'aquí, des de les Balears, assisteix el vicepresident del govern i conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Costa. Podíem escoltar-lo abans amb els nostres companys dels serveis informatius a través d'una entrevista. Però, segons aquestes previsions del govern, es torna a convocar aquestes comunitats autònomes abans de l'agost per poder parlar del sistema de finançament autonòmic. Així que vos demano si confieu en que se pugui arribar avançar en algun moment a un nou sistema que sigui positiu per les nostres illes. Guillem, una cita important, però què podria suposar per nosaltres, per les Balears?
Bé, en els consells de política fiscal i financera mai tinc una gran expectativa, diguéssim. I mira que n'he hagut de seguir un parell aquests anys. Sobretot perquè hi ha una qüestió...
Precisamente por eso.
Sí, exacte, sí. Que hi ha una qüestió i és que no hi ha suport necessari perquè uns pressupostos surtin endavant, ni crec que surtin un pressupost endavant, i això pues, condiciona tot l'altre. És a dir, segurament serà una reunió més política que en el final tècnic, en el sentit de hi haurà una confrontació entre el govern espanyol, que intentarà dir que tot va bé i que durant un pressupost, quan no els pot dur... I
a vegades hi ha divergències fins i tot entre diferents representants de comunitats
exacte.
Autònomes. Sempre
sí.
Passen coses.
I sobretot que Espanya té una recaptació disparada. És a dir, hi ha més recursos, però a l'hora de, per exemple, fer un pressupost, que és la forma que tens de repartir recursos i de que aquests recursos, per exemple, arribin millor a les comunitats i als ciutadans, doncs això no està funcionant, perquè fa, crec que són 3 o 4 anys que no hi ha pressupost i funciona amb un pressupost prorrogat. I després hi ha la qüestió del finançament autonòmic, que crec que se deixarà per agost, no serà en aquesta reunió, però és un tema que sortirà o se posarà damunt la taula i que està relacionat també amb aquesta qüestió. És a dir, si hi ha més recursos, el sistema s'ha de reajustar perquè certes comunitats hi ha un balanç en quant a el que aporten i el que reben. Però es veu que, pues, com els darrers consells de política fiscal i financera, no tenc cap expectativa de que surti res concret, sinó que crec que en el final el missatge serà més polític que tècnic o econòmic.
Segur que demà podran fer algunes valoracions més concretes, però, igual que en Guillem deia, no tenc esperances en aquesta trobada, José Luis i Pep Maria...
Yo, vamos, yo se lo digo a los oyentes, les emplazo a que pierdan toda esperanza de que haya presupuestos y de que de aquí a septiembre o antes del otoño se resuelva el viejo asunto de la financiación autonómica. Es decir, esto es, en fin, es otro debate que tenemos sobre la mesa. Supongo que también le interesa mucho al gobierno hablar de, por ejemplo, yo me acuerdo que lo que hizo Pedro Sánchez el día que, ya no sé qué día fue, puede ser el día que aparecieron las joyas o el día que cualquiera de las historias que han ido ocurriendo, él dijo, salió muy solemne y dijo, bueno, ya he dado orden a mis subordinados para que empiecen a preparar los la ley de presupuestos, ¿no? Y entonces tú dices, pues si estás con los presupuestos prorrogados desde la anterior legislatura, ¿qué nos estás contando en este momento, no? Pues esto es un poco lo que creo que está ocurriendo. Se está hablando de algo que no va a ocurrir. No habrá ni presupuestos, ni por supuesto habrá se resolverá el asunto de las cuentas autonómicas.
María, per cloure aquesta intervenció.
Amb ells dos. Sí, és cert que normalment ens donen bons titulars els consellers econòmics, i això és la meva esperança, que no canvi res demà, però que hi hagi no sé què, i Sánchez i tal, o sigui, dos o tres titulars d'aquests bons que ens donen vidilla, jo crec que demà
sí que els tindrem.
Però esto es para nuestro biotopo de periodistas, o sea, esto a la gente le importa un bledo, ¿sabes?
Claro. Sí.
Poca confiança respecte als pressupostos, el manco aquí, en aquesta taula de tertúlia, com explicaven, segur que a partir de demà podrem concretar i tenir més detalls, no?, d'aquesta reunió, d'aquest Consell de Política Fiscal i Financera. En aquesta reunió participa el vicepresident del govern, Toni Costa. Veurem què pot suposar per nosaltres, per les Illes Balears. Són les 9:29, si vos sembla. Escoltam a la ràdio el bisturí de Javier Alarcón i a la part televisada del programa. Fem una petita aturada per publicitat. Tornem tot d'una.
El dia.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es tener que hablar de Strength, que precisamente los problemas de cualquier espacio natural protegido empiezan cuando algunos, con la excusa de protegerlo, acuden en masa a ocuparlo. Cuando millares de Homo sapiens, esta especie invasora y destructora, lo destruyen para denunciar que necesita la protección que ya tiene. Cuando esos salvadores mienten para protegerse a sí mismos. A ver si vamos entendiendo que lo mejor que se puede hacer por la serra, por Dragonera o por el tren, es no tener que pisarlo. Que para defender algo lo mejor que puedes hacer es un comentario en este arenoso bisturí, mandar una carta reciclada al director o hacerlo desde tu mullida y ecológica casa. Porque si no, lo único que haces es dañar y generar la desprotección que predicas. Si el titular es que miles de personas forman una cadena humana para protestar por la desprotección del tren, es que cualquier medida jurídica que se cambie para evitar esa manada de homínidos salvadores de un plumazo es bienvenida. Que hay que prohibir a la de ya desde el Consejo de Gobierno que miles de personas puedan concentrarse en el paraíso. Y si quien incita a hacerlo es ese negocio adolescente llamado Mens Turismo, Mens Vida, o una sociedad mercantil y anónima como el GOM, dedicado últimamente a la selección natural de los sueldos de sus directivos, o la sectaria terraferida, que prefirió desaparecer antes de las elecciones pasadas, a criticar a los que en el año 23 hicieron exactamente lo mismo. Entonces ya sabemos quién y sobre todo para qué se toca el tren. Y ya mañana, siempre en la arena. Más.
¿Cómo hacen las olas? Me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea, me aleja.
Són les 9 i mitja, passen d'un minut, i si just vos acabeu d'incorporar ara, vos trobeu al dia aquest programa que va a través de la ràdio, però també a través de la televisió, i que comença setmanes que el fan motors parlant d'altes temperatures i parlant de com ens afectava, no?, aquesta segona ja onada de calor, que ja se pot dir de manera oficial, s'esperen aproximadament uns 38 graus en aquesta jornada. Clar, tenir problemes amb l'aigua, no me vull imaginar el que pot suposar en plena onada de calor, i sobretot si alguns d'aquests problemes ja venen de temps enrere o que s'estan, podríem dir, cronificant en el temps. A Sa Pobla, ho sabeu, no és la primera vegada que en parlam, a Sa Pobla no es pot beure aigua del grifo. 6 mesos després de declarar que era potable, torna a no ser bona per al consum humà perquè té, com sempre, més nitrats del que s'ha permet per llei. El motiu és que han hagut d'aturar la planta potabilitzadora durant 2 dies per unes obres de manteniment i genera aquestes inconveniències. Volem parlar amb el batlle Vial Ferragut sobre aquesta qüestió en concret. Batlle, com va? Bon dia.
Bon dia, com es trobam?
Quina és la situació en aquest començament de setmana? Ha pogut canviar? Torna-se potable? En quin punt se troba?
Sí, nosaltres ja m'ho heu comentat. Ha hagut un procés de digitalització de tot el que s'ha plantat. Ja fa molts anys que teníem tots els sistemes informàtics antiquats i s'ha actualitzat tot el que té tecnologia, control i supervisió de tots els sistemes. Això fa que en el mateix moment, o sigui, online, tant a través de l'ordenador com també a través del mòbil, tu pots controlar tot el que te planta i la dosificació dels productes, els cloros, nitrats... Per tant, ara tot aquest procés ha fet...
Batlle, si m'ha permet, anem a intentar millorar la connexió perquè estava esperant que pogués millorar una mica, però me confirmen des de control que és millor que el tornem a telefonar. Tot d'una ho intentant per poder escoltar ben bé el seu argument. Jo vos demano, companys, hi ha pobles on això no és nou, sobretot alguns pobles d'interior, que precisament per aquest mateix tema, el dels nitrats, no se pot beure aigua amb tot el que suposa, no? A vegades no se pot ni utilitzar per cuinar. Que això mos passi aquí i que sobretot no s'arribi a solucionar en el temps, no? Sap greu, sobretot perquè afecta moltíssims de consumidors, parlant de moltes persones.
Esto se produce generalmente en... Creo que no me oigo. Ahora sí.
Ahora sí.
Esto se produce generalmente en zonas donde hay cultivos y, decir, intensivos, ¿no? Porque los nitratos se filtran a los acuíferos y supongo que este es un problema que debe tener esa Pobla desde hace mucho tiempo por su propia naturaleza productiva y económica. El problema, creo que por lo que estaba esbozando en la declaración del alcalde, lo que hemos podido entender, es más bien de la infraestructura que tiene que potabilizar. O tiene que,
parlava de problemas tecnológicos.
De problemas informáticos, ahora sí, seguramente podemos volver a escucharlo. Pero bueno, eso es un problema que tiene que ver más con la infraestructura que con la calidad del agua. La calidad del agua ya es la que seguramente es por la contaminación de los propios acuíferos.
Què vos sembla tenir problemes, sobretot no és un problema nou. Ara parlam d'una actualització del sistema, però han tingut problemes des de molt de temps enrere, aquí en Pep Maria.
Sí, a més crec que cada estiu hi ha les denúncies dels ajuntaments i de certs ajuntaments que tenen problemes amb el tema de recursos hídrics, ja no només per un tema de la xarxa de distribució de l'aigua, sinó també per una sobreexplotació dels aqüífers i un tema de la sequera. Per exemple, cada any veiem com segons quins ajuntaments han de demanar, per exemple, que no s'omplin piscines, que no se facin segons quins usos d'aigua perquè no en tenen abastament. Entenc que això també està relacionat amb el gran consum d'aigua que hi ha en segons quins mesos en aquestes illes. Mm-hmm. M'ha referit, no és el mateix un mes de febrer que un mes de juliol i agost, òbviament. Però crec que ja no només hi ha un tema de la xarxa de distribució i d'infraestructures, que crec que s'hauria de fer una gran inversió en aquest sentit, i crec que és una inversió que no s'ha fet, i això afecta directament a la població, sinó després hi ha un tema de utilització o sobreutilització de recursos hídrics en aquestes illes, també per aquesta qüestió de que en certes èpoques de l'any el consum és tan elevat que no dona abastament.
Recuperem el batre de Sa Pobla, el senyor Vial Ferragut, qui ens estava explicant fa uns minuts, no?, com per una actualització del sistema, finalment era la tecnologia, crec recordar, vostè ho pot explicar amb major qualitat de so, si li sembla, batre, què és el que estava passant i quina és la situació a hores d'ara amb el tema de l'aigua.
Sí, és el que explicau. Pues teniu part de rebot de tot el que explicau. Ja, si podeu, farem un resum. El que se fa ara és una digitalització de tot el procés, que mitjançant, pues, a través de l'ordenador o del mòbil, pues, se podrà saber en el dia, en el mateix moment, tot, així que entendrem tota la supervisió i control de tots els sistemes de la planta. Podrà saber a nivell de cloro, a nivell de nitrats, controlar-ho tot en el minut. Què ha fet això? Que han hagut d'aturar, perquè la veritat és que la planta, com molt bé heu comentat, se va fer l'any 2007 per una població d'unes 11.000 persones, ara són 15.000 persones, hi ha 4.000 persones més, va a ple rendiment, i qualsevol cosa que facem, han d'aturar una part, i una part ja fa que tenim aigua, però sé que no és potable. O sigui, perquè ha de passar per tot el procés, que sigui d'osmosis inversa i no dona. Hi ha un projecte ja que van firmar l'any passat amb el govern balear, un projecte per connectar-nos amb la xarxa amb altes. La xarxa amb altes com si fos l'autopista de Saigo, per connectar-nos amb la zona del Cudi i Muro. Però això, clar, ara s'ha licitat el que és el projecte, que són 217.000 euros, però el que és el projecte en si, que són 100 milions d'euros, haurem d'esperar 2 o 3 anys que se pugui fer. Però els recursos hídrics, en aquest moment, m'ho va donar aquesta opció. No teníem inicialment, ja fa 2 o 3 anys, la idea i una subvenció per fer una planta nova, però des de recursos hídrics el que no volen és que hi hagi més sobreexplotació dels aqüífers. Per tant, el que volen és que ens connectem amb aquesta xarxa i que no ens traguem més aigua de lo que són els nostres aqüífers.
Batle, i a banda de les...
S'ajunta tot, sí, aquí, s'ajunta que per exacte, una part no podem ampliar la planta, sinó que hem d'esperar a connectar-nos a la xarxa amb alta, i per una altra, la planta queda molt justa per la població que tenim.
Clar, va explicar vostè, no?, els diferents factors, no? Però a hores d'ara, la situació de cara als usuaris ja està solucionada?
Bueno, avui hem deixat en sanitat, nosaltres ja havíem passat els nivells que són bons i ens han donat l'ok. Si avui ens donen l'ok, ja, a nosaltres ja ens surt bona l'aigua.
O sigui, que podria ser que avui tornés tota la normalitat.
Entre avui i demà, si no hi ha res de nou, perquè ens surt a 36, 37 o 36,5, el que és el nivell de nitrat, i si el nivell de nitrat està per davall de 50 mil·lígrams per metro cúbic, és potable. Per tant, ja surt bona, el que passa que sempre ens agrada passar el que són les analítiques a sanitat i que la sanitat ens doni l'ok.
Batlle, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Com vostè bé ha explicat, entre avui i demà ja tindran aquest ok que serà traslladat als usuaris i que a poc a poc tornaran a aquesta normalitat tan desitjada, sobretot quan parlem d'altes temperatures. Vial Ferragut, Batlle de Sa Pobla, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada forta i bona setmana.
Igualment per vostè. I és vera que tal vegada quan parlem de segona onada de calor de l'estiu tenir incidències amb l'aigua és el que ningú desitja, veritat?
Sí, a més, com han dit els dos companys, i es parla molt bé, és com si s'ajuntés tot.
Tot multifactorial, exacte.
Efectivament. I jo crec que, en part, els residents de Sa Pobla, altres municipis, ho donen ja per descomptat cada estiu. És a dir, passarem uns dies malament, o potser una setmana, i s'arreglarà. I com millor o pitjor s'acaba arreglant, les inversions s'atorben un poquet. Hi ha certes inèrcies de que sent un problema preocupant, tal vegada no és extremadament greu, i cada estiu passa, potser cada estiu serà un poc més rellevant, però de moment no se prenen mesures.
Recordem, entre avui i demà aquesta situació podria tornar a la normalitat. Vull parlar d'Estrenca amb vosaltres, que com sabeu va ser un dels temes més destacats de la jornada d'ahir, una concentració, una reunió de més de 10.000 persones segons els organitzadors. Varen participar a la platja de Ser Ràpid en aquesta cadena humana per reivindicar la protecció d'espais naturals de Mallorca. Entitats com, per exemple, Terra Ferida, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, el GO, varen alertar que es darrers canvis de la llei impulsats pel govern, com la llei Òmnibus, la futura llei agrària, podrien perjudicar aquestes àrees d'interès natural. L'executiu reitera que la protecció d'aquesta, d'Estrenc i d'altres espais naturals està garantida, però els manifestants reclamen evitar activitats que posin en perill la conservació de la costa. També va haver crítiques a les pintades que va haver en els diferents búnkers d'aquest espai natural, així que vos demano una valoració. Estem compartint les imatges que descrivim per als oients d'aquesta concentració, més de 10.000 persones ahir a Ser Ràpita. José Luis.
És que jo he estado intentando analizar bien què està passant con Estrenc. Claro, en Estrenc i en altres àrees naturals, antiguamente se montava una gran manifestació quan havia un proyecto, ¿no? Había un proyecto para el hotel que se iba a hacer en Ser Ràpita, ¿os acordáis? Bastante cerca. Y entonces tú decías, bueno, pues es que esto es como una especie de manifestación preventiva. En Estrenc, en principio, no hay ningún proyecto para que cambie absolutamente nada. Las autoridades dicen de todas las maneras que se les han ocurrido, incluso el conseller metido en el agua, estas cosas que se hacen hoy así tipo TikTok y cosas así, ya no saben cómo decir, no va a pasar nada en Estrenc, pero entonces hay montado aquí una polémica y no entiendo muy bien que por ciertos cambios que ha habido en las leyes, sobre todo que permiten que se puedan hacer ciertas cosas por decreto, ¿no?, sin tener que pasar por el Parlamento. Creo que van por aquí un poco los tiros. Pero bueno, esto es completamente preventivo. Yo a esta manifestación, yo creo que el movimiento ecologista no está en sus mejores momentos en Mallorca, en Baleares en general. El GOP ve que Terra Ferida le coge sitio, Terra Ferida que había desaparecido ahora vuelven. Yo creo que a mí me parece que esta es una manifestación con un componente principalmente político, porque a Estrenc, al menos de manera inminente, no parece que le vaya a pasar absolutamente nada. Y lo de las pintadas contra antiturísticas, eso es más antiguo, se hacían con brocha antiguamente en los búnkers de Estrenc. Yo me acuerdo de una muy bonita que ponía Push Turistas, que estaba hecha pero a brocha, ¿sabes?, en los años 90, es decir, eso.
Han viscut de tot, aquests búnkers.
Estos búnkers
des de poemes
fins
a... Sí.
Estos búnkers són com una plataforma d'expressió, lo qual me parece muy bien. Eso me da igual, porque al fin y al cabo también están un poco sobrevalorados, ¿no? Parece como si fueran grandes monumentos históricos, ¿no? Y, en fin, bueno, tienen su gracia, pero no dejan de ser nidos de ametralladora.
Bé, jo crec que la mobilització va sorprendre a molta gent, perquè és vera que moltes vegades deim que els mallorquins costa que se
moguin. Alguns.
Sí, exacte, no tot. I això sempre s'ha dit, però crec que sobretot és una qüestió de posar-se en alerta de lo que pugui passar. Mm. I jo crec que com a societat tot això està bé, és a dir, que la gent s'ajunti i se mobilitzi per dir, escolta, crec que certes coses no s'haurien de tocar, jo ho veig bé. És vera que el govern ha dit que no té plantejat que se faci cap canvi ni que se faci cap projecte, però és vera que el manco com a periodista jo sempre estic, sigui qui sigui, un poc amb alerta quan el que diuen les institucions, perquè això ho hem vist moltes vegades i qualsevol periodista ho sabrà, que te diuen ara una cosa i d'aquí un temps te'n diuen la contrària. Però jo crec que la mobilització d'ahir, crec que és important. És veure que durant molt de temps les mobilitzacions, a lo millor, hi havia aquesta sensació de que la gent s'havia de mobilitzar més, en segons quines qüestions. Crec que el trenc, en el final, és un símbol, i això també fa que molta gent, que a lo millor per altres qüestions no se mobilitza, per el trenc sí que ho faci. I després jo crec que s'hauria de desvincular aquest tipus de mobilització amb una ideologia concreta. És a dir, molta gent se pensa que això és una mobilització d'esquerres, quan jo crec que és una mobilització transversal. Ahir hi havia votants del PP en aquesta manifestació coneguts. No, ho dic perquè les crítiques moltes vegades van en aquest sentit, no? I crec que és un clam social i una mobilització que s'ha d'escoltar des de totes les parts. Jo crec que des del Consolat i des del Govern s'escoltarà lo que ha passat, i sobretot crec que una mobilització, tot i que sigui preventiva per lo que pugui passar, crec que com a societat sempre és bona, sempre i quan se mantengui amb uns mínims.
Sí, jo crec que la paraula clau és preventiva. És a dir, la mítica llei òmnibus, que només faltava regular si necessitava havien de dur espardenyes o sandàlies, que això no se va regular, la resta sí. Què passa amb el trenc? Que de moment no hi ha previst cap projecte, però aquesta qualificació de parc natural, si en el futur s'hagués de fer qualque canvi, serà més ràpid i més senzill. Hi ha gent que pensa que s'obri la porta un camí que podria baixar la protecció. Des del govern diuen que no.
Tu saps el coste, perdona que t'interrompa, Pep Maria, el coste que tendria hacer efectivo, el coste político que tendría para el Partido Popular o cualquier partido conservador hacer, preparar, modificar cualquier ámbito de protección que tenga actualmente, precisamente Strength. Es decir, es que a mí no se me ocurre que eso pueda ni siquiera ocurrir ni como posibilidad. Yo entiendo que se plantee como preventivo, con carácter general, porque puede afectar a otras zonas, pero tú lo has dicho, el símbolo, o no sé, alguien ha hablado aquí del símbolo, del poder simbólico que tiene Strength para los mallorquines. Es decir, en Strength es prácticamente imposible que se haga nada, y si se hace algo, será con un coste político que ningún partido querrá asumir. O yo lo veo así. No sé si vosotros pensáis que esta manifestación tiene que ver más con o con lo que yo creo que es una cuestión puramente política, porque yo sí que al movimiento, a salvo excepciones y personas que puedan ir a una manifestación, al movimiento ecologista históricamente en Baleares, y eso sería negar la realidad más evidente, pues tiene un sesgo de izquierdas. Eso es, entonces yo veo allí, en este asunto veo pues una motivación política. Pero es que no creo que pudiera ser posible hacer nada en Strength. No sé si lo veis.
Compartiu aquesta postura? Bé, Guillem diu no, clar, sí que veu no, una intenció.
És vera que sobretot històrics, i ja no dic només ecologistes, sinó, per exemple, periodistes aquests dies que feien anàlisis de la situació i de lo que pot canviar i de lo que... És vera que recorregut històric sempre ha hagut una intenció de que en el trenc hi pugui haver certa activitat econòmica, i a vegades s'ha paralitzat en grans mobilitzacions, i això és una realitat. Ara bé, jo també crec que el govern i la presidenta no s'atrevirà a fer segons quines coses en estrenc, i sobretot en una situació en què jo crec que hi ha una sensació generalitzada, que crec que aquesta sí que és transversal, de que el creixement ha estat desbocat en aquestes illes. Ho hem vist, per exemple, amb el tema de sol rústic. Hi ha imatges de tema de sol rústic que són esfereïdores, i jo també tinc la sensació de que no se farà no s'acceptaran qüestions com aquestes. Però és vera que m'apareix potent i important que la societat se mobilitzi, ja sigui de forma preventiva, per dir, escoltau, nosaltres considerem que això no s'ha de fer i defensarem el trenc fins que sigui.
Es que creo que has dicho una cosa que es importante. Dices, la presidenta no se atreverá. Es que yo no creo que la presidenta no se atreverá a hacer. Es que la presidenta no lo tiene ni en la cabeza hacerlo. Es decir, hay como una especie de presunción de que los gobiernos conservadores o de derechas pues van a depredar el territorio por su propia forma de ser, ¿no? Yo no creo que haya ningún indicio de que el gobierno actual tenga intención de hacer nada. O sea, no es que se esté cortando de no hacerlo, no, però, no tiene ninguna gana.
Per exemple, la Valdesa de Campos, fa uns anys, no fa molt, va demanar que se llevés. Ella deia que era... demanaria que no fos parc natural perquè això suposava unes limitacions, i és a dir, després hi ha hagut, és vera que altres governs anteriors que han intentat que hi hagi una certa activitat allà, que ara mateix no és. És a dir, crec que és normal que hi hagi una certa preocupació social Ara bé, crec que la situació actual no és com perquè el govern prengui una decisió sobre...
Me permeteu, darrera pausa de... per publicitat en aquesta tertúlia i tot d'un encaram ja la recta final. Són les 9 i 49 minuts.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té vodes del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 51 minuts. Continuem en conversa amb els periodistes Guillem Porcel, José Luis Miró i Pep Maria Aguiló, repassant l'actualitat del dia d'aquest començament de setmana, d'aquest dilluns, no deixant de banda les qüestions relacionades amb l'habitatge. I en concret amb el lloguer. El sector immobiliari urgeix a les administracions públiques el fet que puguin prendre mesures que permetin ampliar el nombre de persones que es puguin acollir a les ajudes al lloguer amb la pujada del topall màxim de fins a 1.200 euros al mes. Recordant que el topall ara mateix està baixat, està en 900. I clar, tot això el que fa és que deixa moltes famílies sense capacitat per accedir a les ajudes públiques. No se va preveure que en realitat era un topall que no s'adaptava al mercat immobiliari i se podrà rectificar, creus, Pep Maria, per tal d'adaptar-lo, no? Una realitat més, no sé, més adequada als preus de mercat que hi ha ara, perquè és veritat que trobar un lloguer per 900 ara mateix, si no és una habitació o un estudi, és impossible.
Sí, jo crec que com a mínim s'haurà de repassar. Era un topall 900, sí, un poc baix. No me'n record, fa anys ja, quan fins a Santiago era consellera de serveis socials, sempre deia que per tot s'ha de posar un topall, una línia, i de vegades no estàs segur. I si hauria de ser aquí, hauria de ser allà, i prens la decisió, i de vegades canvies perquè veus que no s'ajusta a la realitat.
Actualitzes, s'adaptes.
I jo crec que hi ha possibilitat real de que se pugui... potser no 1.200, o 1.100, 1.150... Jo crec que en aquest cas sí.
I és que si no, deixa molta gent a fora d'aquestes ajudes.
Jo, és que... este tope, lo que establece es la frontera entre lo que es suntuario y no. Es decir, pensar que un piso de 1.200 euros hoy es algo que pertenece a alguien que no merece ayudas cuando es prácticamente imposible encontrarlo, incluso por ese precio... Es que eso es que ocurre, que esto va muchísimos pasos por detrás de cómo ha ido el mercado. El mercado, o sea, se crece y se dispara a una velocidad y la burocracia va muy por detrás, y en este caso yo creo que va, es que incluso a 1.200, es que hasta me parecería poco, es que no hay casas a 1.200, no digo casas, a lo mejor estudios, una habitación, algo así, pero una casa decente donde pueda vivir una familia es prácticamente imposible de encontrar.
Entonces, familia de ahí mínim dues habitacions.
Entonces, tanto como decir que una familia que no encuentra casa no tiene derecho a esas ayudas, que pues, no tiene ningún sentido.
Crec que, a més, el problema de tot això és que el criteri s'estableix per tot Espanya. I això provoca que segurament aquest topall pugui tenir un sentit a Extremadura o una altra regió, i a lo millor aquí a Balears no. És a dir, segurament a Extremadura lloguers fins a 900 euros en pots trobar. Però el problema és que aquí, per 900 euros, ja no trobes res. I clar, quan se fan lleis, s'han de tenir en compte les realitats pues, territorials de segons quines comunitats, perquè no és el mateix una que l'altra. I si no m'haig equivocat, sempre hi ha el mateix problema amb el tema de les ajudes en el lloguer, que se posen uns límits que a Balears se queden curts i altres bandes van bé. Així que crec que és aquí on hauria de haver la batalla.
Adaptar-la a cada comunitat autònoma, no?
Exacte,
a les particularitats de cada comunitat autònoma. Sí. I està clar que la nostra no té res a veure amb altres comunitats autònomes. Un darrer punt, són les 9:55, parlant de justícia, o millor dit, de l'opinió que tenen els espanyols de la justícia. Sembla que els hi costa confiar en el sistema judicial en un moment en què els tribunals acaparen l'agenda i el debat públic per l'acumulació d'escàndols de corrupció a la política. O al manco, aquesta és un poc la conclusió que posa en evidència l'estudi de l'Institut 40DB sobre la justícia. Diu que la majoria, i estem parlant d'un 82%, pensa que és massa lenta, poc independent. Un 32% creu que les resolucions sobre assumptes polítiques sí que són justes i imparcials, però hi ha un 65% que considera que existeix lawfare, aquesta guerra judicial, i gairebé un 60% creu que el poder judicial vigila i sanciona poc o res els jutges que fan malament la seva feina. Faig una ronda de valoracions, començarà per tu, Guillem, sobre aquestes conclusions.
Bé, crec que això és una constatació de la que veiem en molts casos. També crec que, si no vaig equivocat, se fa una diferenciació, per exemple, entre segons quines institucions. És a dir, no consideren, per exemple, que el Tribunal Constitucional sí que té una part molt més política que, per exemple, els jutjats de primera instància. També és una realitat que el sistema judicial en aquest país va molt lento i, sobretot, per exemple, en aquestes illes, ho veiem que cada any surten els estudis de que diuen que s'eternitzen molt de casos, i això acaba afectant també en el ciutadà normal. És a dir, quan té un problema de justícia, s'eternitza i ja no només són recursos, sinó també tens. Però crec que aquest tema de la politització de la justícia, que sempre se n'ha parlat, o la confiança de la gent en la justícia, crec que és un tema greu, perquè és vera que el 60% és una mostra molt gran. És vera que no sé, he mirat la mostra i he mirat l'estadística, però si és una mostra gran...
Aquí 60, el que fa referència, creu que el poder judicial vigila i sanciona poc o res els jutges que fan malament la seva feina, José Luis.
Bueno, un apunte anterior. La justícia és muy lenta en España porque la justicia en España es muy garantista y además los españoles somos muy litigadores. Entonces, cuidado porque también hay gran parte de la culpa de que la justicia sea tan lenta es que nos pasamos el día presentando demandas. Lo digo porque siempre a cualquier juez que se lo pregunte te lo dice, y luego tienes todo un proceso de garantías, de recurso, de reposición, de bla, 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 y al final acaba eso eternizándose y no hay manera de que acabe el proceso.
Sí, que si paras de demandas como un hábito.
Se pone mucha demanda que a lo mejor se podría evitar o llevar a un arbitraje. En cuanto al lawfare, el lawfare no existe. Lawfare es un unicornio. Si el 65% de los españoles creen que hay lawfare, según esa encuesta, hay que preguntarse por qué el 65% de los españoles se creen eso. ¿Quién puso a rodar el concepto lawfare en España? Y que nos tiene bailando. Podemos y los independentistas en su día. Hasta entonces nadie había utilizado, ni siquiera se había empleado esa palabra en España. Y si tú a eso le añades una maquinaria mediática de propaganda financiada con dinero público, como es Televisión Española, donde cada día, a todas horas y después de cada programa hay una tertulia donde se pone sobre la mesa si en España el lawfare, pues ¿qué se consigue? Pues que el 65% de las personas crean que existen los unicornios.
Pep María, pots recollir els arguments dels teus companys sobre la justícia i sobre el que la població pensa de la justícia.
Com sempre, aquesta línia centrista...
Vinga,
que a José Luis li agrada...
Dóna-mos un equilibri.
Recolliria tots els seus arguments i només afegiria que, objectivament, mirant un poc endarrere, en qüestions ideològiques, el PP ha estat condemnat, o membres del PP, durament, i també del PSOE. Jo, com a ciutadà, crec que en la justícia hauria de ser un poc més ràpida, però aquest mític l'ha ofert, jo no el veig. Veig que aquests darrers anys el PP i el PSOE, per el que han governat i per les coses que han fet malament, bé, han, i no diguem ja els partits independentistes, hi ha hagut judicis, jo crec, on és, juts i en resolucions correctes. Jo ho veig així.
Arribem d'aquesta manera a les 10. Que tingueu un bon començament de setmana. Guillem, José Luis, Pep Maria, que no passeu molta calor. Per certa emergència, es manté activa l'alerta groga per calor a Mallorca, a Eivissa i Formentera. Temperatures que us havien confirmat just a l'inici podrien elevar-se als 37-38 graus, així que moltíssima precaució. Que tingueu bona setmana, tots tres.
Moltes gràcies. Hasta la pròxima.
A la part de ràdio del nostre programa, escoltam els nostres companys dels serveis informatius, petita aturada per publicitat a la tele i tot d'una encetam aquesta segona hora de programa.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.